Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Els àudios originals de Joan Pujol, àlies Garbo, que escoltareu en aquest podcast, són inèdits.
Araceli Flor de Nardo, no tengas prisa ninguna, que más vale un amor tardo cuando viene con fortuna.
Recorda quan al principi d'aquesta història li deia que l'Araceli era una dona amb molt caràcter? I recorda quan li deia que jo sabia perfectament de què parlava i que més endavant vostè també ho entendria? Doncs ara és l'hora. La dona d'en Joan i servidor no ens vàrem entendre mai. A mi sempre em va semblar tan intel·ligent i astuta com histèrica, neuròtica, egoista i malcriada. I ara potser pensarà, caram, Tomi, com buides el pap. Tinc els meus motius, i sòlids. Ja sabíem que a l'Araceli no li agradava gens ni mica viure a Londres. Esclar, què vols? En plena guerra i tot el dia enclaustrada a casa, sola, amb les criatures, normal. L'Araceli fins i tot ens va proposar tornar a Madrid per infiltrar-se en un lloc de feina a l'ambaixada alemanya. No tinc cap dubte que ho hauria aconseguit, ja ho crec. Però mai va entendre la magnitud de l'operació que teníem entre mans. Li agradés o no, aquesta missió deixava les situacions personals de tothom absolutament en segon lloc. El que no podia acceptar, ni jo ni l'MI5, és que posés en risc aquella obra d'art de la intoxicació per derrotar el nazisme. Si el nostre principal objectiu era fer parar boig en Hitler, vàrem haver de fer un parèntesi per tal de fer parar boja la senyora G., G de Garbo, sí, però també G de gelosa o G de la garrotada que estava a punt de caure-li al damunt.
Viva Adler, Conan, the greatest ministry is done.
In our long ass, this is the invasion of Hitler's Europe, the Silver Rose.
Debriefing Garbo, episodi 6. Ok, we'll go. A finals de juny de 1943, el matrimoni Pujol va rebre una invitació per a un sopar al Club Espanyol de Londres. Els convidava un matrimoni amic de l'Araceli, els Guerra. Sens dubte, un nom molt adient pels temps que corrien. A l'acte hi assistiria una representació de l'ambaixada espanyola a Londres. En Joan, lògicament, va declinar la invitació. Recordi que havia dit als alemanys que, com a català, es mantenia ben allunyat de la comunitat espanyola. Qui volia córrer el risc que qualsevol indiscreció arribés a l'Espanya de Franco, còmplice de Hitler? Però l'Araceli es va enfadar molt, i quan dic molt, vull dir tant com per posar en safata al cap del seu marit, a la taula d'aquella bestiesa de despatx que en Hitler tenia a la nova cancelleria de Berlín.
Prou, Joan! És que no ho suporto més, m'entens? M'entens abandonar d'aquí tot el maleït dia. Fa mesos que estic esperant que el teu Tomi dels collons m'arregli els papers per anar a visitar la meva mare, l'Hugo!
Au, va, carinyo!
Queda't tu a casa que m'hi emboqués si no vols que faci cap bestiesa!
Espera un moment. Mira, la situació és...
No, ni Aracelita, ni carinyo, ni mandangues. Els papers, Joan! Els papers, ja! Us dono 24 hores, ni una més!
No tens ni idea de què va tot això, ni idea! Tot el sopar dels espanyols, però la càpiga! Saps perfectament que és tot molt delicat i no podem jugar a sopars i soparets amb cap espanyol!
Que no puc més! Ho entens? Aneu a la merda, tu, el miserable d'Antoni, en Churchill, el rei i les vostres historietes d'espia!
Després d'això, en Joan va sortir al carrer a trucar-me des d'una cabina per avisar-me d'aquell daltabaix domèstic. Em va dir que no la veia capaç de fer res. Però després va ser l'Araceli qui em va trucar.
Mira, Toni, et dic que si demà com a molt tard no m'entregues els meus documents en regla per poder abandonar aquest país de verd immediatament, aniré a l'ambaixada espanyola. I com pots suposar, anar a l'ambaixada em pot costar la vida. I amb això t'ho estic dient tot. Però ni aquest risc m'impedirà anar-hi. Sé molt bé què fer i què dir per causar-vos problemes a tu i al meu marit. Almenys tindré la satisfacció d'haver-ho espatllat tot. M'entens? No vull viure ni un sol dia més a Anglaterra.
Tot i que el meu company no la veiés capaç, jo no ho acabava de veure clar. En Joan va proposar un pla molt contundent. Contundent, però eficaç. Primer, vàrem acordar que l'endemà trucaria amb l'Araceli per donar resposta a la seva petició. Mentrestant, jo vaig enviar un dels meus homes de l'MI5 a controlar l'ambaixada espanyola a Londres. No fos cas que l'Araceli perdés definitivament la xaveta i anés a complir la seva amenaça. Fins i tot vaig valorar el següent: enviar una nota a l'ambaixada espanyola a Londres amb la descripció de l'Araceli. Això d'una banda. I de l'altra, comunicar-los que teníem informacions que aquesta persona volia assassinar l'ambaixador i així fos expulsada només entrar. Però ho vaig acabar descartant. El que sí vàrem fer...
Prime Minister Office 10 Downing Street speaking. How can I help you?
Va ser informar el mateix Churchill sobre aquell atac de gelosia que ho comprometia tot. Abans de trucar a l'Araceli l'endemà, però, un oficial es va presentar a la casa dels Pujol a Hendon.
Bon dia, senyora Pujol.
Amb una nota manuscrita d'en Joan.
Com? Fills de puta!
Dient-li que havia estat detingut per actuar violentament quan s'havia negat a renunciar a ser agent doble. I que per això l'oficial venia a buscar una bossa de roba neta i el raspall de dents.
Thomas Harris, amb qui parlo?
L'Araceli em va trucar a casa, com era d'esperar. En Joan era amb mi, lògicament. Estava histèrica, plorant pels descosits. Oh, quina pena.
Ho sento, Araceli. La decisió de detenir en Joan ve de dalt de tot. Vàrem comunicar-li que l'expulsàvem del país amb tu i els nens per l'amenaça que suposes. En Joan es va posar com una fera contra els meus superiors quan varen acusar-lo de traïció. I els meus caps, Araceli, també em varen cantar les 40 a mi. No hi puc fer res. Si no haguessis anat tan lluny, ens hauríem evitat aquest merder.
Saps què ets, Tommy? Et penses que ets un heroi de guerra i ets un segrestador de merda. Ara mateix agafo els nens i fotem el camp. I que sàpigues que a partir d'ara pot passar qualsevol cosa. Qualsevol. M'entens?
Després, l'Araceli va trucar al pobre Haynes demanant-li que anés a casa seva. Quan va arribar, se la va trobar asseguda a la cuina amb les aixetes del gas obertes, mig inconscient.
Senyora Pujol, senyora Pujol, obri els ulls, obri els ulls.
Res, comèdia, però a diferència de la del seu marit, molt dolenta. I això que aquella nit va intentar suïcidar-se dues vegades. Per això vaig demanar-li a en Haynes que fes guàrdia fins que hi envies la meva dona. L'endemà, l'Araceli va voler parlar amb mi.
Tommy, ho sento. M'he portat malament, ho sé, perdona, ho sento.
Tranquil·la, seu.
En Joan donaria la vida per la vostra causa. Si allibereu en Joan, et juro que no faré res que el perjudiqui i no insistiré més en tornar a Espanya. Tommy, per favor.
I el que vàrem fer, ja que representava que jo havia perdut la confiança dels meus superiors, va ser muntar un altre show amb la participació justament dels meus superiors. L'Araceli es va haver d'entrevistar a la casa de Hendon amb en T.A. Robertson. En Robertson li va fer signar una declaració conforme es comprometia a no tornar a amenaçar ni posar en perill l'operació. Del seu compromís en depenien dues coses: la seguretat de la seva família a Lugo i poder visitar en Joan a la presó aquell mateix dia. I en Joan, com sempre, va fer una interpretació estel·lar en el seu paper de presoner al camp d'internament 020 de l'Ajmer. Sí, en aquell camp on interrogàvem els agents enemics capturats. Vàrem dur l'Araceli en una furgoneta amb els ulls embenats. A la cel·la l'esperava en Joan, sense afaitar-se i vestit de presoner. Feia pena, pobret.
Joan!
Amor meu!
M'he portat malament, ho sé, perdona, ho sento.
No ho tornaré a fer. Li he promès a en Tommy i fins i tot he signat un paper.
Jura'm que no has anat a l'ambaixada espanyola. M'ho jures?
No, Joan, de debò. Et juro que no he fet res ni pensava fer-ho.
Oh, et crec. Et crec. Mira, mira aquí, abraça'm.
Crec que aviat sortirà, Joan.
Ai, tant de bo. Demà vaig a declarar al tribunal.
I, evidentment, en Joan va redactar una declaració falsa que, teòricament, es va presentar al tribunal i en la qual demanava perdó i exculpava la seva Aracelita.
Em considero responsable de tots els meus actes i dels realitzats, desgraciadament, per la meva esposa. Dues acusacions contra ella i desitjo refutar-les. Confesso que vaig perdre la raó i vaig pronunciar paraules que hauria d'haver-me menjat, però em vaig enfurismar en veure destruïda en uns segons una tasca tan gran. M'atorguin el seu perdó a aquells a qui vaig ofendre.
Una declaració que hauria de passar als anals de la història dels barruts més grans de la humanitat. Diuen que no hi ha cap parella que no discuteixi alguna vegada, no? En fi, després fins i tot vàrem mordir un pla amb en Joan per tenir l'Araceli distreta. Es tractava que col·laborés d'observadora arreu del país per als nostres informes d'intel·ligència militar de la mà de Mrs. Burton, una de les nostres agents. En Joan va dir que no funcionaria, i tal dia va fer un any. Però, mentrestant, vàrem fer veure que per culpa d'ella a mi m'havien apartat del cas Garbo, tot i que conservaríem l'amistat personal amb el seu marit fora de la feina. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que la histèria de l'Araceli ja se fos.
The route flown by the British and United States leaders and their staffs to meet the Soviet delegates in the drafting of the plan for victory. The start of the four-day conference in the Persian capital, which, in effect, signs the death warrant of Nazi Germany.
Un cop acomplert amb èxit la missió de l'Operació Histèria, ara sí que venien les operacions de debò. Les operacions en les quals ens hi anava el to be or not to be, el ser o no ser. El novembre de 1943 es celebrava la conferència de Teheran, la primera gran cimera multilateral entre els Estats Units, el Regne Unit i la Unió Soviètica per definir una estratègia per derrotar Hitler. S'hi pacta que el Regne Unit i els Estats Units envaeixin França per reconquerir l'Europa Occidental mentre la Unió Soviètica farà la seva part a l'Europa Oriental. Sembla que en aquella trobada el nostre primer ministre, Winston Churchill, va dir als seus homòlegs americans i soviètics: «En temps de guerra, la veritat és tan preciosa que hauria de ser protegida per un guardaespatlles de les mentides». Home, i tant! Què ens havia de dir? L'engranatge anava tan fi que els alemanys no estalviaven recursos. Vinga a enviar calés i calés per finançar la falsa xarxa d'en Joan. Però això no era tot, no? Fins i tot el mateix Heinrich Himmler, el màxim responsable de la temuda SS i de la Gestapo, felicitava en Joan mitjançant l'Abwehr a Madrid. Això ens feia tenir esperances que tard o d'hora l'enganyifa de Garbo, o dit d'una altra manera, la magnífica informació del V-Man 319 o l'alaric de la xarxa Arabel, acabaria arribant directament a l'Oberkommando a Berlín. Quan vàrem tenir la xarxa de falsos agents a tota màquina, l'actuació d'en Garbo em recordava algunes òperes xineses. Sí, vull dir, quan els actors utilitzen aquella tècnica dramàtica del bian lian o canvi de cara en xinès, en pocs segons es canvien moltes vegades de màscara. I en Joan feia exactament el mateix, canviant-se la careta de fins a 27 personatges constantment. Ell era ara un mariner de Liverpool, ara la secretària del Ministeri de la Guerra, o bé un cambrer de Gibraltar, o un mariner grec, o un militar nord-americà, o un galès líder de l'organització Ordre Mundial Ària. Tot ell ja s'havia convertit en una màscara perfecta, i res ni ningú semblava que el pogués descobrir. Després de la conferència de Teheran es va començar a dissenyar tota la gran operació d'engany als alemanys per vèncer en Hitler. I no serà que la declaració d'intencions no era ben explícita. El Führer no podia pas dir que no s'ho esperava. Fins i tot el mateix president dels Estats Units, Franklin Delano Roosevelt, ho deia ben clar.
The United Nations have no intention to enslave the German people We wish them to have a normal chance to develop in peace as useful and respectable members of the European family. For we intend to rid them once and for all of Nazism and Prussian militarism. The doctrine that the strong shall dominate the weak is the doctrine of our enemies, and we reject it.
No es tractava d'esclavitzar Alemanya, no, sinó contribuir al seu desenvolupament en pau i que formés part de la família europea com un membre útil i respectable. Però que abans calia eliminar d'una vegada i per sempre el nazisme i trencar la doctrina del poder del fort contra el dèbil. La gran operació va batejar-se amb el nom de Bodyguard, Operació Guardaespatlles, i alhora la varen dividir en l'operació Fortitude North i Fortitude Sud. D'aquesta manera es dividia l'atenció de Hitler. Volíem que es pensés que la reconquesta d'Europa per part dels aliats tant podia fer-se per Noruega des d'Escòcia o bé des del sud d'Anglaterra pel pas de Calais al nord de França. I a partir d'aquesta operació Fortitude per França, vàrem crear l'operació Overlord per al desembarcament de Normandia. Les operacions eren certes, sí, però ho farcíem tot d'una faramalla que en Hitler s'empassava sense ni haver de mastegar. I faramalla de la grossa, atenció. Si la xarxa de Garbo era absolutament falsa, què tal si li dic que puso l'aposta i s'imagini tot un exèrcit de mentida? Sí, sí, tal com ho sent. Escolti bé. FUSAG, FUSAG, la First United States Army Group. Aquestes eren les inicials d'un teòric grup d'exèrcits amb 1 milió d'homes que amb prou feines existia, sota el comandament del SHIF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, el quarter general suprem de la Força Expedicionària Aliada. Tot comandat pel general nord-americà Dwight D. Eisenhower, que va delegar en el també mític general Patton.
I el camuflaje se hizo perfecto, desde luego, muy bueno. Realmente parecía tanques esas cosas, pero no se acercaban. Pero nadie se acercaba. Cuando había un lugar de tropa, donde había reuniones de tropa o de armamento, siempre los servicios estaban bien claros, que mal. No se podía entrar ni se podía parar uno.
La parafernàlia del FUSAG es va muntar al sud-est d'Anglaterra cap a la costa de Dover al pas de Calais. Mentrestant, l'exèrcit real es mantenia el més discret i ocult possible al sud-oest, just davant de les platges de Normandia, a tocar de la península de Cherbourg. Es volia fer veure que tropes formades per fins a 150.000 homes es preparaven en falsos aeròdroms. I en aquestes instal·lacions, els avions de fusta es canviaven de posició per fer creure que havien volat. També es plantaven campaments amb tendes buides, però amb fogueres reals. Bucs de mentida, tancs Sherman i camions Dodge inflables que arribaven plegats en una maleta i també tancs de lona que corrien el risc de volar per les ventades. La producció va ser literalment de pel·lícula. Es va encarregar al Shepperton Film Studios. Fins i tot es va organitzar una visita del rei Jordi VI degudament filtrada a la premsa. I tot això perquè les càmeres de reconeixement dels avions que enviava Hitler es fessin una idea de l'exèrcit descomunal que s'estava mobilitzant. Ja ens anava bé que els avions de la Luftwaffe els entrés pels ulls, aquella gran comèdia escenogràfica. Això sí, sempre que no volessin per sota dels 30.000 peus, que si no, ratatatatatatatà i cap avall. Ens interessava que els entrés pels ulls i per l'oïda. Les ordres de tot aquest muntatge sobre els moviments del FUSAG eren retransmeses per ràdio esperant que fossin interceptades per Berlín. Quan els alemanys varen bombardejar el dipòsit de combustible buit que havien fet construir a Dover, encenien bengales de sodi perquè els semblés que havien fet blanc. Estava tot previst.
With the Prime Minister making another crossing of the Rhine, the advancing armies roll on into the Reich with relentless speed. As Germany's doom approaches, the soldiers of the Allied armies pay tribute to Britain's man of destiny.
Fins i tot el primer ministre Churchill va venir a passar revista als tancs de goma mentre les càmeres dels Shepperton Studios ho enregistraven per als noticiaris. els diaris s'hi publicaven queixes inexistents de la població local per les molèsties que provocava la tropa els dies de permís. No em digui que no és extraordinari.
La feina més important va ser la de portar a terme tots els plans de l'operació de diversió que havien preparat els CAPs i també les organitzacions especials amb l'únic objectiu d'enganyar els alemanys sobre quan i sobre on tindria lloc la invasió d'Europa.
The invasion of Europe would take place.
Això que comenten Cyril Mills, un dels oficials del cas Garbo a la secció de dobles agents de l'MI5, era fàcil de dir, però difícil d'executar. L'abril de 1944 estàvem molt preocupats. El general Eisenhower només demanava una cosa. L'objectiu era aconseguir que Hitler dubtés, ni que fos 48 hores, sobre el nostre desembarcament a Normandia. És a dir, que dubtés de si era una maniobra de distracció o realment de si es tractava de l'atac, amb majúscules, i no del pas de Calais, com li volien fer creure. Si aconseguíem que les divisions Panzer del 15è exèrcit alemany de Calais tardessin més de 48 hores a baixar fins a Normandia, aquestes hores valdrien el seu temps en or. D'aquesta manera, les forces aliades penetrarien en sol francès i la reconquesta d'Europa podria ser imparable. 48 hores entre l'èxit o la derrota. Per la resta, a l'operació general d'engany que havia aprovat el Comitè dels 20, li donàvem 10 dies de vida. 10 dies des del dia del desembarcament fins que Berlín se n'adonés de la gran enganyifa. El cert és que els aliats ens pensàvem que el dia D seria un fracàs. Els nostres càlculs eren molt pessimistes. Crèiem que tindríem un 90% de baixes en l'intent de desembarcar. Les apostes eren d'1 a 10. Ja ho veu, quin panorama. De fet, vàrem interceptar missatges de Berlín, segons els quals el ministre d'Afers Exteriors de Hitler, von Ribbentrop, preguntava a les seves ambaixades arreu del món el significat de la paraula Overlord, és a dir, el nom en clau de l'operació de desembarcament. La nostra xarxa de mentides s'anava fent grossa i més grossa. Una autèntica orquestra simfònica. Com diria en John Masterman, el president del Comitè dels 20, la banda d'una sola persona a Lisboa, és a dir, en Garbo, desenvolupà una orquestra que interpretava un programa progressivament més ambiciós. I no ho deia ell sol. En T.A. Robertson, un dels membres del Comitè dels 20 i responsable de la secció d'agents dobles de l'MI5, també ho corrobora.
Havíem anat construint la integritat d'aquests agents de cara als alemanys durant els darrers 3 anys amb l'esperança que assolissin la màxima credibilitat quan es posés en marxa l'operació Fortitude. Penso que, de fet, els alemanys van creure en la feina d'aquests agents.
I així era. Primer, havíem informat. Bé, desinformat, ja sap. En Joan havia dit a l'Abwehr que el nostre agent Benedict havia fet amistat amb un tinent bocamoll que li explicava les maniobres a Escòcia. Com es repartien, per exemple, vestits de neu entre les tropes per a una possible invasió de l'Europa continental per Noruega. I ara volíem fer creure als alemanys que anàvem escalfant motors pel sud-est pensant en desembarcar pel pas de Calais. A Berlín s'anaven convencent que la nostra patuleia d'agents inexistents no tan sols tenia accés a les ordres que es donaven, sinó també a com s'estaven executant sobre el terreny. Els alemanys eren com Dobermans famolencs. I nosaltres no paràvem de donar-los carnassa gairebé cada dia. Quin exèrcit aniria a França? Quines divisions i regiments el formaven? Qui els comandava? Cap on anaven? Tot això volien saber. En algun moment ja ha sentit que he recorregut a la metàfora dels titelles per entendre què fèiem gràcies a la falsa xarxa d'agents d'en Joan. Efectivament, no existien, però de titelles humans, reals, també se'n varen fer servir. Concretament, el doble del nostre comandant en cap de les forces aliades terrestres, el mariscal Montgomery.
One special talent we need very badly. You look like Monty. Monty, that. Why, I only did that appearance as a gag. Well, we're going to make that gag pay off. You're going to act as Monty's double before D-Day.
Aquest doble ni el vàrem haver d'anar a buscar perquè el teníem entre nosaltres. Era el tinent Clifton James, un actor australià que era clavat en Monty. L'MI5 va decidir fer-lo servir per desorientar els nazis. El fals Monty varen preparar-lo a consciència. Primer aconseguint que deixés de fumar i veure com el Monty de veritat, i després posant-li una pròtesi del dit del mig de la mà dreta que havia perdut en combat. Un parell de setmanes abans del desembarcament de Normandia, el varen fer viatjar per la Mediterrània via Gibraltar a bord de l'avió del primer ministre Churchill.
Welcome to Gibraltar, Marshal Montgomery.
Per reunir-se amb el governador de la Roca i parlar d'un suposat pla 303 per envair no pas el nord, sinó el sud de França, i en cap cas de manera immediata. N'estàvem tan segurs que Berlín ho sabrien poques hores després d'aterrar a Gibraltar. Li explico per què. Doncs perquè varen fer que el fals Monty saludés un agent nostre de l'MI5 destinat a Gibraltar que sabíem que en realitat espiava a favor dels alemanys. Després de volar fins al G i al Caire, el vàrem tenir amagat fins passat el desembarcament, mentre el Monty de veritat era a punt per fer recular els nazis a Normandia. L'operació fou tan exitosa que uns anys després se'n faria una pel·lícula titulada Jo vaig ser el doble de Monty.
Nosotros estábamos ya conscientes también de que iba a haber algo, no se había preparado, ¿no? Incluso los bombardeos ya que se iniciaban ya indicaba algo, ¿no? Se bombardeaba tan fuertemente, o quizá más, en el Pas de Calais, en el sector del Pas de Calais, que en el de Normandía, para distraer el asunto. Y al mismo tiempo para también destruir partes de... Porque en el Pas de Calais existía, vamos a decir, como el cuartel general de toda la costa de Normandía. Sí. Y donde estaba más fuerte, era la ciudad más grande que había allá, en el sector. Al iniciar ese asunto, empezaron ellos a comunicar, tanto la aviación como en la marina también nos decían los detalles que teníamos que decirles, 15 o 3 semanas antes, para dar ya la expectación de que se iba a producir o que se producían movimientos muy importantes en aquella zona.
Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
La data clau, el mític dia D, s'anava acostant. Els indicatius de la BBC durant la Segona Guerra Mundial deixaven anar unes pistes. La primera, que es feien sonar per antena uns tambors de guerra ben explícits, simulant en codi morse la V baixa de Victòria. Tres tons curts i un de llarg, emulant els primers compassos de la cinquena sinfonia de Beethoven. I la segona pista, que els indicatius es mesclaven amb els versos de la Cançó de Tardor de Paul Verlaine. Aquesta era la contrasenya dirigida a la resistència francesa per anunciar el desembarcament 48 hores abans.
Que no solamente nosotros, los de servicio, supimos eso, sino que a todos, por ejemplo, los escuadrones que había sido, ya estuvieron preparados para que hice todo, para lanzarse en 24 horas anteriores. Porque todo el mundo estaba acostelado en expectativa, ya no había permiso, ya no había nada. Una de las cosas que usamos mucho era hacer los permisos, lo que digo los permisos. Que habían recibido todos los permisos a los soldados. Eso indicaba algo. La división tal, el amigo tal, supo, el agente tal, que habían recibido todos los permisos de la división tal. Esto un militar sabe lo que quiere decir. Y dando características de estas expectativas. Y ellos sabían de Saleo que se iba a iniciar algo. Lo sabían los alemanes. Porque no era un asunto de sorpresa, no se podía dar sorpresa. Una reunión donde había más de 1 millón de personas moviéndose de un lado a otro lado, y tropas, era imposible ocultarlo. De conocimientos arios, usted sabe, desde la parte francesa ya en media hora se puede ir, y ellos tenían procedimientos desde luego fotográficos para tomar todas las pistas y todo lo que deseaban.
El general Eisenhower va deixar la seva residència londinenca al número 20 de Grosvenor Square. Popularment s'anomenava, per fotre-se'n dels nazis, Eisenhower Platz. Tota la cúpula militar es va instal·lar a Southwick House, a Portsmouth, ja a la costa sud d'Anglaterra, per iniciar l'atac. Però Eisenhower encara havia de fer front a un entrebanc imprevist.
El capità Stack, que era el meteoròleg en cap de les forces aliades, va fer una presentació. Aquella matinada, les estrelles lluïen ben maques i ens va passar una predicció del que venia. Va començar a parlar de les ventades, que castigarien les platges de Normandia i que els vents arribarien a una velocitat superior als 70 km per hora i aquesta mena de coses. Va dir que desembarcar seria impossible i vaig dir, d'acord, doncs ho he d'ajornar. I així va ser, ho varen posposar 24 hores.
Existia l'operació per fer-la 3 dies antes del 6. Però estava en expectativa perquè el temps no cobrava. Però quan ja se dijo definitivament que se iba a empezar por les indicacions de que el temps iba a mejorar, es posible, por 24 hores antes.
Ja sap que després de tota tempesta ve la calma, o una certa calma tensa, sens dubte.
Jo seia en silenci revisant-ho tot. Diria que uns 35 o 45 segons. Hi ha gent que hi va ser present, com ara el meu cap de personal, que diu que hi vaig estar 5 minuts. I bé, ja sé que en condicions com aquelles 5 minuts poden semblar un any. Realment crec que en cosa d'uns 30 o 45 segons com a molt vaig dir, d'acord, ok, som-hi, i aquesta habitació es va buidar en 2 segons.
Després de 2 anys llargs d'absoluta dedicació a l'operació d'intel·ligència i engany més descomunal de la història, havia arribat l'hora. L'hora, com deia el general Eisenhower, d'eliminar la tirania nazi sobre els pobles oprimits d'Europa. L'històric dia D. I, en efecte, les esperances i les pregàries de la gent amant de la llibertat marxaven amb les tropes, com també deia Eisenhower. Marxaven, sí, però una part d'aquestes esperances i pregàries varen quedar-se a una casa de Londres, al número 35 de Crespigny Road. Un tal Joan Garcia, traductor de la BBC de cara als veïns, era a punt de canviar el curs de la Segona Guerra Mundial. Aquella nit del 5 al 6 de juny de 1944, l'espia anomenat Alaric pels alemanys, en honor al rei visigot que havia sotmès Roma, ara era a punt de sotmetre Berlín. Abans d'anar a Crespigny Road, vàrem sopar a una de les meves residències a Chesterfield Gardens, a Mayfair, amb en Joan i en T.A. Robertson. Vàrem obrir una ampolla Magnum d'un Chateau Ozon de 1934. Soc del morro fi, jo, sap? Ja només ens quedava esperar l'hora H del dia D i tocar ferro. A aquella hora, en Hitler devia posar-se al llit a la seva segona residència a Berghof, als Alps bavaresos.
Gute Nacht, Eva.
Mentre nosaltres no paràvem de mirar el rellotge. Havent sopat, vàrem pujar a un Humber del Ministeri de la Guerra i vàrem enfilar cap a casa d'en Joan. Ens hi esperava en Heinz, el nostre pianista, recorda? A qui ara tocava interpretar virtuosament una de les millors obres que havia compost en Joan. I el primer ministre Churchill es posaria al llit aquella nit...
Good night, Clementine.
Preguntant a la seva estimada esposa, Clementine, si se n'adonava que l'endemà, quan es llevessin, 20.000 homes podien haver mort. Qui pot dormir pensant això? Debriefing Garbo és una producció de Catalunya Ràdio en col·laboració amb La Mira. Idea original, guió i direcció, David de Montserrat i Nonó. Producció, Joan Camp. Producció executiva de La Mira, Magda Gregori. Producció executiva d'Antàrtida TV, Maria Riba i Òscar Rodríguez. Repartiment. Veu de Thomas Harris, Francesc Orella. Veu de Joan Pujol, Garbo, David Planes. Veu d'Araceli González, Mary Llanes. Veu de Carl Henry Kulenthal, Àlex Moreu. Veu de Desmond Bristow, Francesc Ferrer. Disseny sonor G23. Agraïment especial al Fons Xavier Vinader de la Universitat de Barcelona.